l'epicentre de les programacions familiars. I avui a les 11 del matí tindrem a l'estudi del Món RQ l'Anna Mena, una de les artistes més influents del pop espanyol del moment. Cantant de Màlaga ens ve a presentar Bellodrama, el seu segon àlbum. Amb l'Anna Mena repassarem els millors temes del disc, parlarem dels seus orígens com a xica Almodóvar i li demanarem per què va haver de marxar a Itàlia per buscar l'èxit. Guillem Ilkiu i Carla Jimeno l'acompanyaran i en qui parlem de més música. Per exemple, així sona el més nou d'Aitana. I estas ganas no se van. Los Ángeles, i és una cançó tecno allunyada de l'estil habitual de la catalana. És el primer avançament del nou disc de la cantant Alfa, que encara no té data d'estrena. Va presentar ahir la cançó a la nit en una discoteca al centre de Madrid. I qui també té tema nou és Miki Núñez. Si me elegiste a mi entre diu entre un milió, i aquesta cançó al Miki està disponible a totes les plataformes digitals. Per cert que els tiets tancaran l'ambassat de Sabadell. Van anunciar ells mateixos ahir en aquest estudi del Món RQ, el duo mataroní, un dels referents actuals de l'escena catalana, tancarà el festival Ambassat el 21 de maig. Un dels temes que sonaran és aquest Coti per Coti, que ja acumula més de 300.000 visites a YouTube, una cançó que fusiona música urbana i sardana, i com explicava ahir un dels components, l'Oriol de Ramon, va néixer gairebé per casualitat.
Oh. Sembla que sigui algo molt, molt pensat d'anem a unir tradicions i fer una fusió i tal.
Marketing.
I no, va ser... Teníem una cançó que era un reggaeton cumbiero, així, i la vam tenir un any al calaix, i un dia vam decidir de donar-li una volta, no? I vam fer una tornada, que ens vam mirar els dos i vam fer el rom-pom-pom, que és la típica brometa que anem explicant sempre, però és que va sortir així.
Les entrades pel concert dels tiets a l'Ambassat es posen a la venda aquest migdia. Això, avui, quan algú ha dit que això anava a passar, mitja redacció ha dit, sí? Doncs sí. Amazon Prime recupera Humor Amarillo. Aquest mític concurs dels anys 90 ja té data d'estrena, però de moment només al Japó. Allà estarà disponible a la plataforma el 21 d'abril, però encara no sap quan arribarà a casa nostra ni tampoc quants capítols tindrà. Això sí, també el podrem veure gratis a Twitch. I els esports amb Repsol. El Barça femení jugarà a les semifinals de la Champions contra el Chelsea o l'Olympique de Lió, el vigent campió i qui va guanyar, recordem, les Blaugrana a la final de la temporada passada a Turí. Els dos equips s'enfronten aquesta nit a les 9 a Londres amb un 0-1 de l'anada per les angleses. Tot plegat després que ahir el Barça golegés 5-1 la Roma al Camp Nou davant de més de 54.000 persones. L'equip blaugrana ja havia guanyat 0-1 a l'anada i ahir va fer miques a l'eliminatòria amb un doplet de la sueca Rolfo, un golaç de 30 metres de la Mapi León i dos gols més d'Oshoala i de Patrick Guijarro. L'anada de les semifinals serà el cap de setmana de Sant Jordi, a fora, i la tornada al Camp Nou serà una setmana més tard. De moment també ha passat a semifinals l'Arsenal, que ha eliminat el Bayern de Munic, i ara jugarà o bé contra el PSG o bé contra el Wolfsburg. Més coses. Luis Enrique ha dit directament carronyaires als que el van criticar quan dirigia la selecció espanyola de futbol. L'asturià ho ha dit a Radio Gijón, a la SER, en la primera entrevista des del Mundial de Qatar.
Sé que ha habido las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.
El tècnic asturià, ara sense equip, no es penedeix de les seves aspiracions a la plataforma Twitch durant el Mundial de Futbol, i alhora ha revelat que li encantaria entrenar a la Premier League, si pot ser, amb un equip amb opcions de guanyar-la.
sigo mucho el fútbol inglés, más que el fútbol español. No te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo. Me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Eso reduce la ecuación a un número de equipos muy pequeño. Y hay muchos entrenadores a nivel mundial que tienen mucho nivel que quieren también entrenar en la Premier.
En un altre sentit, en el cas Enríquez Negreira, ja ha arribat al Parlament de Catalunya i en Comú Podem va registrar una petició de compareixença del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, perquè doni explicacions. A RAC1 ja us vam explicar que la federació li va pagar uns 7.000 euros a l'exàrbitre per la compra de material esportiu. Encara en futbol, el comitè de competició ha tancat temporalment una part del camp del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, com a sanció per uns insults que va rebre Sergio Ramos el 2017, quan era jugador del Madrid. La decisió afecta unes 600 persones, però només estarà vigent en el partit contra el Celta d'aquí a 15 dies. En tennis, la pluja ha cancel·lat el partit de quarts de final del Masters de Miami que Carlos Alcaraz havia de jugar contra el nord-americà Taylor Fritz. Si tot va bé, el partit es disputarà aquesta pròxima matinada a partir de la 1 hora catalana. Can Bàsquet, la penya ja té rival pels vuitens de final de l'Eurocup. Serà el London Tower d'Anglaterra el dimecres 12 d'abril a Badalona. Ahir els verdinegres van guanyar de 21 punts a Lietkabelis de Lituània, però han passat com a segons. A l'ACB, el Baxi Manresa va perdre de 13 punts a la pista del Tenerife. A l'Eurolliga, avui el Barça certificarà el factor pista a favor pels quarts de final, sempre i quan guanyi l'Alba de Berlín al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre en un partit que podreu escoltar a RAC més 1. I avui que arrenquen els Special Olímpica Granollers amb la participació de 1.500 esportistes amb discapacitats intel·lectuals vinguts d'arreu del món. La magnífica competició consta de 14 disciplines i s'allargarà fins diumenge gràcies a la participació d'uns 600 voluntaris. Repetim, comencen, arrenquen els Special Olympics a Granollers.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Hora de comptar cotxes. Des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Ja no generen retencions a causa de les incidències d'aquest matí de dijous, però sí que queden molts punts amb cues encara en hora punta. Els punts més afectats ara són l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua en sentit Girona, amb 5 quilòmetres d'aturades. També l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts cap a l'est, l'AP23 entre Molins i Sant Feliu en sentit Barcelona, o la C58 amb més de 6 quilòmetres entre Ripollet i Barcelona en direcció a Sabadell. I a les rondes encara hi ha també llargues cues en sentit Llobregat, amb més de 10 quilòmetres a la B20 entre Roquetes i tot el tram fins a Pedralbes, i a la B10, 7 quilòmetres més entre Sant Adrià i la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Volvo XC60 arriba per marcar el futur. Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya.
I a les 9 i 8 minuts acabem els apunts aquí al Món RQ parlant de suor. Concretament de les propietats beneficioses de la suor. Perquè un estudi de la Universitat de Pàdua, a Itàlia, i de la Universitat Karolinska, a Suècia, conclou que olorar la suor dels altres pot servir per reduir l'ansietat. El motiu és que l'olor de la suor té un efecte calmant perquè activa algunes connexions cerebrals relacionades amb les emocions. A l'estudi, les dones amb ansietat que van olorar mostres de suor de les aixelles de diferents persones van notar que els millorava l'estat d'ànim. En canvi, el grup de control que va olorar aire net ni ho va notar. Els experts també asseguren que perdre la capacitat d'olorar altres persones, la parella, els fills, pot causar depressió i sentiment d'aïllament. A veure, no tenim cap motiu per dubtar d'aquest estudi suec-italià, però, seguint la tesi que defensa, el transport públic en hora punta s'hauria de convertir en un oasi terapèutic per l'angoixa, i no. Per això recomanaríem a qui tingui problemes d'ansietat que abans de posar-se a olorar persones suades busqui ajuda psicològica, que segur que li anirà molt millor. Després, si vol amorrar-se a la xella aliena, que ho faci, potser li frenarà l'ansietat perquè el toparà d'esquena.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Thank you. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Joan Julivert, Josep Martí i Vicenç Sánchez. Eloi Lapoll, Pere Mas.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Buongiorno, Giorgio.
Escolta'm. Dimmi. Per què parles italià, ara?
Ai, m'he caigut del llit quan m'he aixecat.
Escolta'm, una pregunta, del tabac? La veritat.
La veritat és que amb molt d'esforç i molt de sacrifici i pecats venials, algun.
Però no, però en general hem de dir que no fumes?
No tinc tabaco, no porto...
Es nota pel teu article d'avui de La Vanguardia, t'ho dic perquè ho sàpigues, perquè normalment quan hi ha ansietat i hi ha un punt de mala llet es nota.
Ah, sí?
Has quedat descansat, noi, has quedat descansat. Mm. Perquè avui has començat a treure la destral i has començat aquí, que, escolta'm, m'he quedat... Deia, era un article que dic, veig que cauen gotes de sang.
No, el que passa és que...
Home, sí, una mica, potser sí, no?
No ho sé. Cadascú té el seu registre en el format escrit i... I aquest és el meu, però no respon.
Es diu Ponsatí del pòquer al cinquet amb cigronets.
Sí. Bueno,
és... però és a dir, ja no és només Ponsatí, també rep Marta Rovira, també rep... Bueno,
no rep, diem coses, no? Diem sí, que Marta diem Rovira coses. Podria estar aquí i no hi està perquè no es pot deixar la bandera... Esquerra no pot deixar la bandera de l'exili en mans de JxCat únicament, però que Marta Rovira... Ara la justificació perquè estigui fora no és judicial, és simplement una qüestió logística personal i familiar.
Val. Després en parlem de tot plegat, eh? Perquè... Hola, què tal, Concepció Barall?
Bon dia, molt bon bé, gràcies. Bon
hola, Vicenç Sánchez.
Què tal, bon dia.
Bon dia. Hola, Joan Julivert.
Bon dia.
I Pere Mas.
Del mateix humor que cada dia. Bon dia, amb alegria.
Humor amarillo. Humor amarillo.
Ara estava dient que tenia ganes que això anés ràpid. Imagines l'humor que està
dit,
el senyor Mas.
He dit que comenci ràpid i acabi més ràpid. I el Sánchez m'ha replicat. Què és el que m'ha replicat?
Com un mal polvo.
Ai, és que...
aquí sempre
comencem així. I el Pere ha dit que el sexe estava
sobrevalorat i aquí ja ens hi hem posat.
Ha començat després una conversa, com dirien a les Terres de l'Ebre, de huelos. De gent que té més de 250 anys.
Estàvem aquí fora avorrits.
Qui ens anava a dir que avui, per exemple, un diari com La Vanguardia, un diari com l'Ara, un diari com El Mundo, o d'altres, sortiria una fotografia en portada d'Anna Obregón. Yeah. I no per cap... Bueno, no per diguem-ho, és a dir, si tu veus una portada a La Vanguardia d'Anna Obregón, pots pensar alguna cosa i no bona. Però, esclar, aquí, aquesta, bueno, aquí hi ha una història que va començar ahir amb la portada de la revista Hola, quan vam arribar a la redacció i vam decidir, escolta'm, aquest tema, quan vam arribar a la reunió de la primera hora del matí, vam dir aquest tema... S'allargarà perquè és un tema que té moltes arestes i molt complicades de parlar-ne. Perquè aquí hi ha un exercici d'empatia que hauríem de fer tots amb moltes coses. Jo vull saber una primera opinió vostra, perquè després també posaré... hi haurà aquí l'Anna Alfonso, de la redacció del Món a RAC1, d'aquí uns moments. De fet, ara ja podria entrar l'Anna Alfonso perfectament per acompanyar-nos aquí al Món a RAC1. I d'aquí una estona, d'aquí uns moments també, parlarem amb diversa gent. Perquè crec que és un tema que... A mi el que més m'agrada és que gràcies a Anna Obregón es parla d'un tema que sembla que no se'n pugui parlar. I aquest és un tema que és molt interessant perquè té moltes arestes. La primera, ella que en si és un gènere, des de fa molts anys, ella és un gènere, des de fa molts anys, el fet de que és una senyora de 68 anys, primera història, segona història, que és una persona que ha perdut un fill de 27 anys, que és terrible. La tercera, que no sabem res, perquè probablement el que haurà pagat s'haurà de cobrar amb exclusives, amb la qual cosa hi haurà una entrevista, o dues, o una sèrie, i vés a saber, amb la qual cosa això encara ho complica més, i a partir d'aquestes tres coses, que és un tema, n'hi ha un altre, que en són diversos, que són, i aquí entra això que anomenem gestació subrogada, que abans es deia ventres de lloguer, i hi ha altres temes, que són la dificultat per accedir amb una criatura en casos de voler adoptar. O sigui, és que són moltes, moltes arestes. Són en Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Jo vaig a demanar una opinió global de tots plegats, perquè després d'aquí uns moments, avui parlarem amb una mare d'una filla nascuda per gestació subrogada i amb una professora de dret civil i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, perquè crec que serà molt interessant posar-ho sobre la taula. Hi ha un primer tema que, per exemple, Anna, que és el tema de com li hem de dir. Aquest és un gran debat, perquè, clar, ara, abans es deia ventre de lloguer i ho vam canviar, es va canviar a gestació subrogada. Però
parlem de gestació subrogada perquè teòricament n'hem estat parlant amb el Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1, perquè teòricament és, segons el TERMCAT, és com un... Ara t'ho busco, però és una manera de parlar-ne que no ofèn ningú.
Gestació subrogada.
Diguem-ne, exacte. És a dir, la forma ventre de lloguer, utilitzada de vegades per designar aquest concepte, se sol rebutjar perquè es considera poc precisa i connotada negativament. La forma ventre de lloguer està connotada negativament, i gestació subrogada no. Probablement el que està connotat negativament és aquesta pràctica, no? El que fa mal és que li diguem pel seu nom.
Però a la millor els lingüistes també haurien de calibrar la possibilitat de que la gestació en realitat no es pugui subrogar.
Ja. Però que també hi ha una altra cosa, és que a vegades no volen ser...
Políticament sí.
No volen ser dit, tampoc volen ser dites les mares, les mares que tenen la criatura, les mares, no volen ser dites mares... subrogades.
Les mares, legalment mares, és a dir, les que es compren al nadó, no volen, en molts casos, que la mare gestant se li digui mare. Es va fer una entrevista aquí a RAC1, a Islàndia, amb uns pares de lloguer que havien tingut un fill amb aquest mètode, o una filla, i una de les declaracions d'aquesta entrevista va ser: no, la mare sóc jo. L'altra és la dona gestant.
Bueno, ara en parlem, perquè això repeteixo que uf, és complicat. L'Anna Alfonso amb la Rosana Carceller fa un dels podcasts amb més èxit, que és La Revolució Sexual, i que cal escoltar-lo moltes vegades per aprendre moltes coses, no?, al segle XXI. Em permeteu que anem primer a la gènesi de tot això, que és l'Anna Obregón. És a dir, no ens podem oblidar que és l'Anna Obregón, perquè, evidentment, si tinguéssim més detalls i més dades, segurament en podríem parlar més coneixement de causa. Com no en tenim, perquè segurament d'aquí vindrà una exclusiva que segurament comportarà una altra tertúlia, perquè sabrem més coses, sí que podem parlar del primer tema, que és ser mare o pare. Reitero, Mare o pare, o mare i pare, amb 68 anys. Un liberal com Josep Martí. Tinc interès. Josep.
Jo estic radicalment en contra de llogar...
No, estem parlant de mare o pare de 68 anys. Sí, clar, que amb la qual... Pues per qual ser adopció, també.
Que al meu món hi ha una cosa que es diu resignació i entendre els límits de la persona i posar-los en relació amb tercers. I, per tant, als 70 anys, crec que el teu desig... te posa tu al davant de tot, i crec que amb la relació amb els fills a tu no et toca estar al davant de tot. Això és el que crec. I, per tant, entenc que aquesta senyora vulgui ser mare, empatia extrema, però com que les lleis no es fan amb la llagrimeta als ulls, sinó que es fan tenint una visió freda de la realitat, a mi això no em genera... Un judici favorable, perquè crec fermament en una cosa que es diu la resignació, i que crec que ajuda a ser més feliç i que la vida vagi millor per a tu i per als altres.
Algú està en contra del que ha dit el Josep Martí? Perfecte. Perfecte. Has dit una cosa molt interessant, que és la resignació, la mare. I el pare?
Exactament el mateix. Sí. És a dir, el pare crec que serveix pel... És el mateix. És a dir, al final tindràs un xiquet de 14 anys que tu en tindràs 80 i pico. Hi ha una crec que hi ha una diferència, si parlem seriosament, que és que si vols ser pare als 68 o als 70, o com Dragó, als 250 anys, pel mecanisme natural, tenes d'anar al llet amb algú que sigui bastant més jove que tu.
Correcte.
I llavors allà hi ha una persona que no té 70, o que no en té 75, o que no en té 80, o que no en té 1.000. Això introdueix un matís, però és només un matís. D'entrada, exactament el mateix. És a dir, hi ha una edat per a ser pare, per a ser mare, cada vegada l'endarrerim més, hem triat viure o vivim d'una determinada manera, però els 70 anys és una edat per ser avi, per ser tiet avi, per ser altres coses. No per un exercici de tanta energia com és la paternitat i la maternitat responsable.
Algú està en contra o vol aportar algun matís? Aquí hi ha matís. Vinga, hi entra.
Importants.
Aviam.
No,
Conxi Barai.
Jo comparteixo el que ha dit el Josep en relació sobretot amb el tema de la resignació, que sí que penso que un ha de ser més que resignar-se, ha de ser doncs, conseqüent, no? Conscient de les seves limitacions en funció de que va complint anys, no? Ara bé, jo també crec en la llibertat de les persones i, per tant, si una persona vol ser mare als 68 anys, jo no diré que no ho pot ser, però sí que demanaria que pensés amb el fill o filla que tindrà, no? I amb el futur d'aquesta persona, que evidentment ens tindrà a 14, 16 anys i ell en tindrà 80 i pico, i és molt diferent a com t'hi relaciones o què pots fer per ell, però sí que és veritat i tu has introduït el matís de la pregunta que t'ha fet el Jordi, que clar, que això pel que fa a la persona del pare és diferent, no? O sigui, un pot ser pare, sigui l'edat que sigui, perquè es tracta de tenir la criatura amb una persona jove que permeti, doncs, tenir-lo amb normalitat, no? Bé, llavors jo això crec que tampoc hauria de ser així, no? Jo demanaria també, doncs, a la persona que amb 70 anys vol ser pare, que es plantegi també, o pensi també en el futur nadó amb el fill o filla que tindrà i les conseqüències que pot tenir o no el fet que ell sigui d'edat avançada, no? Per tant, amb tot el que jo volia dir, sobretot és que quan parlem d'aquests temes, que jo crec que obrir el debat i tenir aquest debat amb serenor i tranquil·litat no és dolent, perquè la societat ha evolucionat molt i potser parlar d'aquest tema fa 20 anys o fa 10 anys doncs era més complicat, ara hauria de ser més fàcil parlar-ne amb serenor, però sobretot que es faci en funció de pensar amb el menor, o sigui, amb el fill, amb el nen, la nena, que és el que portes al món, i el futur d'ell, no? I oblidem, tinc la sensació que s'oblida molt el nadó i es parla molt, en aquest cas, doncs, de la mare, que és, doncs, qui, en Obregón, qui ho ha tornat a posar, doncs, sobre la taula.
Deixa'm... estic d'acord amb tu. El meu matís únicament és que la biologia fa...
Que
si hi ha una parella en la que ell té 85 anys i ella en té 30 i estan al llit, pues aquestes coses passen. La qüestió és imaginar-te tu amb 80 anys anant a buscar un xiquet. La meva coincidència és exactament la mateixa.
Sí, però ara, hem de pensar en el xiquet.
La realitat, vostè diu que hi ha parelles d'aquestes i què passa a l'habitació. No passa als Estats Units anar a buscar...
Sí, amb això estic totalment d'acord, per això t'he dit que hem de pensar més amb el nadó.
Una senyora que lloga el ventre, saps?
Anna.
Això de pensar amb el nadó és el que junta precisament els dos debats, tant el de l'edat com el de la gestació subrogada, perquè tots els arguments que serveixen per defensar la gestació subrogada o el ventre de lloguer sempre estan fets pensant en l'interès tant de la família que opta per aquesta via com de la gestant, que probablement ho fa voluntàriament, altruistament, tal... mai pensant en els interessos del nadó. Aquí hi ha un tercer en discòrdia.
Claro.
I l'hem de tenir
en
compte.
El més important.
Ahir ho deia la Núria Terribas, és un subjecte de dret, aquest nadó. No, no ens en podem oblidar, no ens en podem oblidar els seus drets, entre els quals hi ha estar amb els teus pares.
Vicent i Joan,
Bueno, és que jo crec que introduir aquí ara la biologia no té cap sentit, senzillament. Per què? Perquè avui en dia podem congelar ovaris, podem congelar esperma, congelar una possibilitat de criatura 30 anys i després, mira, el tindrem quan en tinguem els dos 80. Entens? Com que avui en dia això, la ciència, i precisament crec que estem parlant d'això, ja permet 40.000 variacions, aleshores dir, bueno, no, és que l'home pot... L'home pot ser estèril, l'home pot congelar l'esperma... És a dir, avui en dia el que estem... Parlant d'això, més enllà de la biologia, que em sembla que és una nota que està absolutament desbordada per la ciència avui en dia, el que s'ha de parlar és l'edat. És l'edat. I si l'home biològicament pot ser pare durant més anys, doncs avui en dia hi ha 40.000 sistemes per fer-ho d'una altra manera i no passar res. Congelació d'ovaris, per exemple, d'òvuls, perdona, congelació d'esperma. Per tant, jo crec que...
Però això Vicenç, posa per davant el desig de l'home de 80 anys. No posa per davant el crió.
No, evidentment, home, és que jo he dit això, que parlar de en un sistema que ja no és natural, parlar de biologia natural quan el que estem dient és que s'està desbordant tot, no té gaire sentit. I per tant és igual que l'home biològicament pugui ser pare més endavant, perquè també, per cert, pot ser en unes condicions que igual està equivocant-se profundament per la seva pròpia capacitat. Però és igual, jo dic és que això, crec que precisament el que estem dient és desbordar tot això. Parlant de l'edat, doncs clar, L'edat és el gran problema. Igual que parlar de subrogació, perquè tu estàs subrogant els drets d'un fill, o no, o els drets de sa mare, biològica. Perquè si estàs subrogant els drets dels fills, quan vinga el moment del fill, el fill et dirà, però tu de què anaves? Però que aquesta és ma mare, i que on està el meu pare, clar. Com que tot això, la ciència permet que se supere tot, doncs sí, cal anar a acotar molt concretament i dir, parlem d'això. Bé, pues tindre un fill a partir d'una certa edat és una barbaritat, i si entre les condicions que et posen per adoptar hi ha una claríssima, que és l'edat, doncs per llogar ventres també hi ha aquesta condició claríssima. I després ja entrem en temes personals de gent que ha perdut, o que és duríssim i que és molt bèstia. Però vaja, que al final un avi o una àvia estan tenint un fill. I això, de cara a aquella... És que sembla que l'únic que no tinga drets ara és aquesta criatura quan vinga, que diga, mira, m'han tocat uns pares avis i ningú m'ha demanat opinió. I a més tinc un pare biològic i una mare que em vaig estar i no sé ni on són. I no sé si me'ls deixaran conèixer. Ostres, tu, clar, sí que cal mirar-ho amb calma, però l'edat és importantíssima. El primer punt és que l'edat és importantíssima.
Joan Julibert.
Sí, no, només en la mateixa línia jo crec que és que aquí hi ha una contraposició entre drets i desitjos. Els desitjos no són drets. I aleshores una persona de 80, de 70, de 68 anys pot tenir el desig de tenir una criatura, però això no li dona cap dret. I en canvi la criatura sí té drets. I quan es contraposen desitjos amb drets, haurien de guanyar sempre els drets. No haurien de passar per davant dels desitjos. I passa el mateix en relació a les dones que són sotmeses a aquests processos.
Que ara en parlem.
S'està jugant amb els seus drets. És a dir, durant 9 mesos hi ha una persona que deixa de tenir drets fonamentals.
Ara, permeteu-me una pregunta, és per incidir en el debat, eh? Un home de 68 anys se li permet ser pare amb una dona de 40, per exemple, no?
Sí. O de 25.
Però sí, igual, sí, posem-ho en una edat que encara és... Escolta'm, jo conec alguna mare que ho ha estat amb 50. Mm-hmm. Val? Però és igual, posem una edat... No cal buscar una noia de 24. Una dona de 40 o de 41 anys amb una persona de 68 anys. Això?
És que diem que la biologia ja està superada... Però no, perquè realment, clar que som diferents. Vull dir, clar que no podem negar que un home té capacitat per tenir fills fins que sigui més gran que una dona. I que per molt que les coses estiguin canviant i per molt que jo tingui 34 anys i tingui molt de temps per tenir fills, realment tampoc en tinc tant. A no ser que em gasti una pasta congelant-me els ovos o que faci qualsevol cosa que un home no ha de fer. Vull dir que realment la biologia no la tenim tan superada perquè és que no la tindrem mai superada.
Sí, però ho deia bàsicament per un motiu, que és que si ara diem que Ana Obregón en 68 anys és una barbaritat que sigui mare, si la mare en té menys
I el parente més.
I el parente més.
D'acord.
Això la societat t'ho accepta de... molt més.
Sí. No, bueno, ja, perquè s'entén com a biològicament més, entre comets.
Però no només biològicament, és a dir,
O perquè la feina de tirar endavant el fill és de la mare, però això és un error també. És a dir, si ja que estem parant de ser una mica més persones, i no és que estiguem parlant ara de fer-ho tot més xupeguai, sinó de ser una mica més persones, ostres, el paper dels, en principi, de dos progenitors, és el paper que entenem com a millor per una relació paternofilial. El que entenem, que hi hagi dos referents. Avui en dia, és possible que els dos referents siguin del mateix gènere, és possible que els dos referents, tot el que vostè vulgui, però sempre hi ha dos referents. Quan només n'hi ha un, s'entén que, bueno, depèn en quines condicions, doncs clar que s'ha d'acceptar, i si no n'hi ha cap, també. Però si tu forces tant les coses que al final el que aconsegueixes és crear una situació absolutament difícil, doncs t'estàs complicant la vida. La primera dificultat és que per molt que una mare siga jove i un pare siga vell, que podria ser al revés perquè es pot llogar un ventre i per tant podria ser al revés, per molt que diguem que això, com ho mirem o com no ho mirem, estem introduint un problema que una de les dues persones que ha de tirar endavant aquella criatura ja no tindrà les condicions que estaria bé, que són més adients per tirar-la endavant. I per tant, a mi m'és igual.
Sí, parlant d'edatisme, bàsicament. Sí, sí, parlant de que una dona que s'enamora d'una persona més gran que ell, que pot passar,
sí,
de 40 s'enamora d'una persona de 68 anys i diu, escolta, sí, jo vull ser mare.
Per tant, el primer mateix sol és complicat. Sempre, perquè amb el primer matís no n'hi ha prou per dir, no, això no s'hauria de fer. El primer punt, que és l'edat, és sempre és complicat. Sempre és molt complicat. I aquí, davant de tot això, l'única cosa que cap és allò que aquí, en aquesta part del domini lingüístic, diuen seny, i en l'altra part del domini lingüístic diuen trellat, coneixement. És a dir, fer les coses en un mínim de sentit comú. I si tu dius, ostres, ja comencem complicant-ho amb l'edat, doncs ja tenim la primera complicació. Després en venen més, eh? Torna a repetir que això de subrogar drets de persones que no entenen i quedar-te'ls tu és una cosa. Pagar és una altra cosa. Que no es pugui fer una part petitíssima de la societat i que, en definitiva, estiguem parlant d'un sistema... Bueno, és que estem parlant de pagar. Podem parlar de pagar per sexe i podem parlar de pagar per tindre un fill, però estem parlant de pagar, no? Mm-hmm. Doncs sí, també podem parlar de pagar per tindre un renyó, no? També podem parlar d'això. Uau! Aquí la història ja comença a complicar encara més. Perquè encara que els dos pares hagin estat joves, o la mare hagin estat jove, pagar, ja dius, ostra! I si al final resulta que tot se complica tant que el resultat final és un sainet, doncs, clar... Però punt per punt, el primer punt, el de l'edat, no és determinant. Però sí que és per reflexionar i per fer que la gent pensi.
Jo volia anar aquí, en què deia el Vicent. Jo crec que no és determinant, però és per reflexionar. No puc estar d'acord amb tot el que has dit. No sempre hi ha dos referents. Hi ha moltes mares solteres.
Ara hi ha famílies monoparentals.
Efectivament, hi ha moltes famílies monoparentals. Sí, hi ha moltes dones doncs, que no han trobat la parella, sí, però han volgut ser mares i per tant han tingut...
O no l'han volguda.
I han volgut tenir una criatura elles soles. És evident, ho han fet a una edat doncs que no ha suscitat cap tema de debat. Per tant, tampoc és ben bé el
I és que evident, sempre... I és evident que elles mateixes, saps? Que han pres una decisió, diuen, i moltes vegades ho comenten, que no és la decisió ideal.
Efectivament, no és la situació ideal.
Evidentment, estem parlant d'això.
És la situació ideal, no?
I a força de fer una cosa que no és ideal, una altra que no és ideal, una altra que no és ideal, una altra cosa que no és ideal, doncs al final tens un bunyol.
Bueno, però, sí, però al final una... A veure, jo ara ja parlo per mi mateixa, jo faré 47 anys, no tinc parella, i jo m'he plantejat en el seu moment, ser mare, no ser mare, finalment vaig decidir que no. El que no volia. Si no, ho hagués fet, i ho hagués fet jo sola.
I no és una situació ideal.
No és la situació ideal,
però... si decidís ser mare als 80 anys i tu sola...
No, això ja no ho faré. Ho he decidit als 47, imagina't als 80, no? Però sí que és veritat que és una decisió al final molt personal, no? I en aquest cas, que la dona sí que la pren ella sola, perquè és qui ha de gestar doncs, durant 9 mesos el fill o la filla, no? Per tant, en aquest sentit, bueno, jo crec que per això deia que obrir el debat o fer un debat serè sobre tot aquest tema de la gestació subrogada no és dolent. Per què? Perquè la societat ha evolucionat molt. Fa 25 anys això de ser mare soltera doncs no estava ben vist. Ara ha entrat en un moment de normalitat total a la nostra societat. Per tant, hem evolucionat, jo crec que positivament, en aquest sentit. Ara bé, on ve el problema? I el Vicent ha parlat, ho ha insistit molt. Aquí és quan hi ha una transacció econòmica pel mig, no? Quan tu pagues per tenir un fill, quan, bueno, jo crec que aquí és on realment es complica tot. I on comencen a xocar no només els temes econòmics de la transacció econòmica, sinó també, no, doncs, també matisos ètics, religiosos, morals i, bueno, i una llista llarga que podríem afegir, no? Però parlar-ne, posar-ho sobre la taula i parlar-ne no és tot dolent.
Al final estem parlant de natros. Natros entesos com a individus, com a adults, no?
Sí, sí, sí.
I clar, en aquesta equació se suposa que el més important és la vida que està per venir.
Patiment, jo, és el primer que he dit, que el nadó és el més important.
I en això jo deixa'm...
Sí, breu, sisplau, Josep, gràcies.
Un reportatge de la Begoña Gómez de fa 4 dies. No somos el sueño de nadie. Maria Sellers, 32 anys. Una nena nascuda en reproducció assistida que reivindica ella i uns quants més en aquest reportatge el dret a saber d'on venen, que és una pregunta que tothom es fa per tindre els peus clavats al món. Tots xiquets volen saber, ara que s'han fet grans, qui són.
Hi ha un element que...
I a l'hora de legislar és amb aquests, quan van néixer, i abans de néixer, que has de pensar. I amb aquesta taula estem parlant de nosaltres, dels drets dels adults.
Sí, per això, jo només faré un matís, i entenem la pregunta que tu feies.
No, doncs per això hem d'obrir el debat i regular-ho i pensant en el nadó. Jo és el primer que he dit, pensant en el nadó.
Estem barrejant moltes coses. És a dir, l'home que se'n va amb una dona més jove i acaba de tenir una criatura des del punt de vista biològic, tot això que tu parles, aquest problema no el té. Té molt clar d'on ha vingut. Per tant, aquest dret no li és conculcat. I jo entenc la pregunta que feia el Jordi. I l'entenc de la següent manera. És a dir, quan hi ha dos progenitors, un dels quals té la capacitat, ens hem de plantejar, si aquest que té la capacitat, sigui home o dona, té les possibilitats de garantir els drets d'aquest infant. I en el cas que tu exposaves, Jordi, doncs, en principi, com que hi hauria una dona més jove, sí que estarien garantits aquests drets, perquè, que jo sàpiga, les famílies monoparentals o monomarentals no vulneren els drets de les criatures. Per tant, en aquest cas sí que estaria garantit. És molt diferent en el cas de l'Anna Obregón per dos elements. Que sapiguem, l'Anna Obregón no ens ha parlat que hi hagi cap altra persona més jove al seu costat. Aquesta és la primera. I la segona és que ho ha fet a partir de la compra d'un nadó, o de la compra d'un ventre, diguem-li com vulguem. Ho dic perquè, si parlem directament, posem en el focus l'infant, quan hi ha una persona més gran i una persona més jove, aquella persona més jove, en principi, ja estaria garantint que aquesta nen, aquesta nena...
Aquest és el matís que he introduït jo al començament.
Però és important, aquest matís. Si posem en el focus la criatura, aquest matís és important.
Claro.
Va, Anna, vols dir alguna cosa més sobre el tema? Va, vaig un moment a la publicitat i després continuem. Hi ha molta gent que m'està dient que no confonguem, ara que parlarem de la gestació subrogada, que no confonguem la gestant amb una persona, en diuen, que, perquè ens entenguem, els òvuls no són de la gestant.
No necessàriament.
I estan...
No necessàriament.
Això és un matís important, també.
Però llavors això no et converteix en mare, és a dir... Estar embarassada i portar un nadó 9 mesos a dins i parir-lo no et converteix en mare?
És una gran pregunta.
Home.
És que aquest és el gran debat.
Però és que no és un debat que la mare que l'ha parit és mare.
Va. Però no hi ha la genètica, i aleshores aquí la història és si la biologia el que marca és a través de l'ADN o hi ha altres elements que et fan mare, més enllà de l'ADN.
La mare que l'ha parit no és mare?
Sí, clar.
No, absolutament. Un moment.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a plandereecuperación.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Aquesta setmana, tasta el refresc de cola clàssic Dia Hola Cola per només 0,75 l'ampolla de 2 litres. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Com a professional, vius optimitzant. Optimitzes el teu temps per anar d'aquí cap allà. L'espai del vehicle que hi càpiga tot. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech. Està fet per tu. 100% elèctric i fins amb 300 km d'autonomia. La millor de la seva categoria. Amb optimització de la càrrega i obertura lateral d'1,45 m. Per la gent que no para mai. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech 100% elèctric. Amb la millor autonomia de la seva categoria. Vine a provar a la xarxa Renault. Empresa col·laboradora de l'Andalucía Valderrama Masters.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 300.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
El millor de la teva segona residència és tenir la millor fibra per presumir a les reunions de les palmeres del jardí o triar una sèrie per fer ultramarató en crispetes. Si les segones cases són per gaudir, de fibra de Movistar n'hi hauria d'haver a totes. Contracta ara internet segona residència per 16 euros al mes i sense permanència. Consulta'n les condicions al 1004 Movistar.es i a les botigues Movistar.
Des d'avui al Bazar de Lidl, dona-li vida al teu jardí. Hidronetejadora de 2.400 watts amb accessoris per 124,99. Prestatgeria per a testos per 19,99. I guants de jardineria per 3,99. A la teva botiga i també online. Lidl, marca la diferència.
Viatjar pel món sense sortir de casa? No tens excusa. Fins al 19 d'abril a La Sirena t'estalvies més de 2 euros en el pack amb saltat de pollastre, teriyaki, guiotes i edamame. Tria congelat, tria La Sirena.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle, oi?
Mm, sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Naudòlia Viatges, lovers de Creuers.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo. Like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
Demana, només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb el fons de la Unió Europea, milers de somnis, com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
9:42 minuts. Maria Baró, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Tu tens dos fills, oi?
Sí.
Sí. El primer és biològic i l'altre, la nena, la vas tenir a través de... Vaig bé, no? La vas tenir a través de la gestació subrogada, oi?
Correcte.
Per què vas recórrer aquest sistema?
Doncs perquè entre el primer i la petita vaig tindre 4 pèrdues, 2 embarassos ectòpics, que són operacions d'urgència vital, in vitro, es va morir una nena a les 34 setmanes de gestació, i va arribar un moment que la ginecòloga em va dir que prou, i que teníem plan A i plan B. El primer plan A va ser l'adopció, va ser impossible, o sigui, horrorós, i ens va quedar la gestació subrogada.
Anem aquí, amb això que dius a l'adopció. Ara anirem a la gestació subrogada. Quan... hi ha molta gent que es queixa dels terminis, de la lentitud, de la burocràcia, que primer, ho entenc, que hi hagi una burocràcia, que hi hagi uns tempos, que hi hagi unes seguretats, que hi hagi unes garanties, perquè, evidentment, estem parlant d'adoptar una criatura. Però què va passar en el teu cas perquè decidissis passar d'un sistema a un altre, passar de l'adopció a passar a la gestació subrogada? Quant de temps vas estar per intentar adoptar?
No, a veure, el nostre problema no va ser el temps d'espera, que realment és una borrada, tenint en compte que els nens estan orfenats. Vull dir, sí que ha d'haver-hi unes garanties, evidentment, quan adoptes una criatura, però moltes vegades estaria molt millor en famílies que els estimen que no en orfenats. En el nostre cas ens han dit que no ens donaria la idoneïtat perquè l'haver perdut una nena d'una manera tan traumàtica, que vol dir a les 34 setmanes de gestació anar a la revisió i que no hi hagués batec, que no estava preparada per tornar a ser mare. Això sense demanar informes ni a l'escola del meu fill gran, ni a la pediatra del meu fill gran, ni mirar quina mena de família o com era el meu fill, si era un nen feliç, si era un nen que estava ben atès. Vull dir, van considerar que havia perdut una nena massa traumàticament i que no estava preparada per tornar a ser mare.
Això és el qui t'ho va dir, això?
Això m'ho van dir no me'n recordo el nom, perquè fa molts anys. Però vam anar a la Generalitat a fer els cursos d'idoneïtat, que no els vam començar, perquè ens van dir que no ens donarien la idoneïtat.
O sigui que com tu havies perdut una criatura en 34 setmanes i que això et suposava tu un trauma, la Generalitat, o qui, el Departament de Tort de la Generalitat, et va dir que no estaves preparada psicològicament per adoptar una criatura, és això?
Sense fer-me proves ni estudis ni parlar amb cap psicòleg, Van considerar, molt bé, doncs tanquem les portes de l'adopció. De totes maneres, hi ha molta gent que diu per què no adopten famílies que fan subrogada. En el cas de que una família, un dels dos, hagi passat per un càncer, també estan descartats automàticament de l'adopció. O sigui, l'adopció està molt idealitzada i és fantàstica si es fes bé. El problema és que l'adopció no està ben regulada. O sigui, per què una família, una dona que ha passat un càncer, que l'ha superat, que ja està curada, per què no pot adoptar?
No, aquest és un altre tema. Aquest és una altra branca de tot aquest tema.
És dir, no subrogueu, no, adopteu. No, arregleu l'adopció. O sigui, no, això no és la manera. L'adopció és una via que és, exacte, és un altre debat i que hi hauria molt per parlar i molt per solucionar. Però en el cas de la subrogada, que és el que es tracta ara, jo voldria matitzar dues coses de tot el que s'ha dit.
Molt bé.
A veure, primera, la gestant mai, 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 a cap país que es fa bé, perquè això s'ha de fer bé, s'ha de regular i s'ha de fer bé, i des de l'associació de Són Nostres Hijos només acceptem els casos ben fets i els països que està ben fet, mai l'òvul és de la gestant. Per tant, mai hi ha càrrega genètica. Segon punt important, totes les gestants passen per processos psicològics per saber on es posen, han estat elles prèviament mare dels seus fills, per tant, no són... Jo crec que com a dones i les feministes hem d'acceptar que les gestants són dones intel·ligents, són dones lliures i que ho fan perquè volen. No pressuposem que són ignorants, que són analfabetes i que les enreden. Són dones espavilades i que saben el que volen. Que potser la majoria de les dones que he sentit aquests dies no ho farien, segurament. No cal que totes les dones del món vulguin ser mares gestants. Només cal que algunes ho vulguin fer i donar-los llibertat i respecte. No pressuposem que no saben el que fan. Això per una banda. I després, quan heu, el que heu dit dels nadons, que són molt importants, que és la tercera part important, jo crec que és la més important. I aquests dies no s'està pensant en ells per res. O sigui, aquesta bebè que va néixer fa uns dies, ara és una bebè, i no sap el que està passant ni el que s'està dient d'ella. Però aquesta nena es farà gran. Sabrà llegir, sabrà escoltar. Llavors, després ens queixarem del bullying, dels problemes psicològics amb nens i amb adolescents, però, per favor, respectem i parlem amb respecte dels bebès i d'aquests futurs nens i adolescents. O sigui, els bebès no es compren, no es compra cap criatura, es paguen uns serveis mèdics i uns serveis jurídics, igual que si tu fas aquí un tractament de reproducció assistida val molts diners. O sigui, la gent que té una criatura aquí per reproducció assistida també està comprant bebès? No, està pagant uns serveis mèdics. Vull dir, són temes molt delicats, que hi ha menors enmig i que s'ha parlat molt respecte.
Ara aquí hi ha moltes mans demanades per preguntar. Deixa'm fer, jo faig l'entrevista i després cadascú que pregunti el que vulgui. Et puc preguntar quan vas pagar pels serveis?
Mira, quan vaig pagar pels serveis, no contestaré aquesta pregunta perquè no vull que li posin etiqueta al preu de la meva filla, perquè els meus fills no tenen preu. Vaig pagar un uns serveis jurídics, perquè jo ho vaig fer a Ucraïna, està super organitzat, super legalitzat. El primer que vam fer va ser anar a un notari, signar un contracte legal i registrat. Llavors ens pagues uns serveis jurídics i uns serveis mèdics. I a més has de pagar l'estada allà, els vols i coses que si ho poguessin fer aquí seria molt més econòmic i podrien accedir-hi més famílies. Però jo posar-hi preu, no vull.
Val. Manteniu el contacte amb la gestant?
Aquesta és una altra de les coses que es diuen. No, és que estan com a granges. No, senyors, les gestants són les dones més importants de les nostres vides. Després de la meva mare, jo crec que és ella. O sigui, el vincle que crees quasi cada, no et diria cada setmana, però molt sovint, ella felicita l'aniversari de la nena, li envien fotos per Nadal, als estius, per l'aniversari d'ella, pel meu... era Ucraïna, vull dir, estic en contacte des de la guerra molt més sovint amb ella. Per sort, ella no viu a Ucraïna, però la seva família sí. Vull dir, es crea un vincle i una relació que no és de que tu, mira, em dona la criatura, Dios muy buenas. No, és per tota la vida aquesta relació.
Quants anys té la nena?
5.
5 anys. Li heu explicat aquesta història o no?
Tota la veritat, és tota, sempre. Ella ho sap, que la mama té la panxa malalta i que gràcies a la Liuda ella va poder néixer, que ens va ajudar i que és superbona persona.
Tu que saps el que és ser mare, tu que saps el que és ser mare, perquè has tingut amb 9 mesos d'embaràs, perquè has tingut un fill biològic, et pregunto com creus que viu una dona el fet d'haver d'entregar a una persona que ha portat dins, o si més no, el nadó.
Sí, a veure, jo la que conec i de les altres casos que he vist a prop, són dones que saben el que fan, que en cap moment han tingut intencions de tornar a ser mares. Elles ja són mares dels seus fills, ja tenen coberta aquesta faceta. Elles volen ajudar. És, a veure, segurament de tots els que estem aquí, pocs seríem donants de mèdula òssia, però algú sí que ho seria, perquè comporta un risc, perquè no tothom pensa igual. Però només que alguna persona al teu voltant et vulgui ajudar, ja n'hi ha prou, no cal que tothom ho vulgui fer. Perquè sí que quan es faci s'ha de fer bé, s'ha de regular. I les que ho fan saben perfectament, perquè totes són mares, o sigui, no pots ser gestant si no has sigut mare prèviament, per tant, totes saben el que significa un embaràs i un part. Ho fan perquè volen, perquè són dones llestes i altruistes. Vull dir...
Una pregunta. Volen... parlaves de que volen ajudar. Volen ajudar i o necessiten cobrar?
Mira, jo crec que principalment volen ajudar. Sí, jo crec que no hi ha prou diners al món per pagar el que fan, així de clar t'ho dic. O sigui, és un gest d'amor tan gran que o sigui, ni que els hi paguessis, no sé, la borrada que volguéssiu posar, és igual. No és per diners, no hi ha prou diners per pagar això. O sigui, això hi ha persones que són així, hi ha persones que són donants, hi ha persones que són... Hi ha molta gent que va fer voluntariats a hospitals amb malalts terminals. No tothom ho faria, però hi ha gent que ho fa. Doncs no prejutgem, o perquè jo no estic predisposat a fer-ho, que és molt respectable, no està predisposat a fer-ho, no jutgem que els altres no saben el que fan o són analfabets i per això ho fan. No. Hi ha gent per tot el món, afortunadament, i hi ha gent... molt generosa.
En Alfonso.
Mira, entre pressuposar que totes les dones gestants són ignorants i analfabetes i pressuposar que totes són lliures, hi ha un abisme que aquí entremig hi ha la realitat, no? És a dir, és probable, clar, ho sabem que n'hi ha que ho fan altruistament i perquè volen, als Estats Units, a Ucraïna, bueno, crec que deuen ser menys, perquè les granges de dones explotades per ser ventres de lloguer no ens les hem inventat.
A Ucraïna no hi ha granges. A Ucraïna no hi ha granges. A Ucraïna es fa ben fet. És un país que està regulat, que fa molts anys que es fa i que es fa ben fet.
Ara no s'està fent.
La meva filla... Bueno, ara per la guerra, evidentment, no, clar. Home, no,
i és un dels països on era, curiosament, més barat tenir fills d'aquesta manera.
Bueno, la vida també és molt més barata. La sanitat a Ucraïna és pública i és una molt bona sanitat. Als Estats Units, clar, és que no té res a veure pagar el cost d'un part a Estats Units o el cost d'un part a Ucraïna. És que estem parlant perquè estem pagant serveis mèdics, no a elles. O sigui, i si tu tens una criatura prematura a Estats Units, ja et pots preparar, perquè cada dia d'incubadora és una fortuna. O sigui, és que no podem comparar ni el cost d'un lloc ni el cost de l'altre, perquè, per començar, la sanitat no té res a veure, i els serveis jurídics tampoc.
Hem vist aquest matí que a cada país la regulació és diferent. Hi ha països on està prohibit, hi ha països on es pot fer cobrant molts diners, hi ha països on realment és altruista. Precisament són els països on hi ha menys demanda, perquè si estem posant aquest debat sobre la taula no és perquè hi hagi una gran demanda de mares que volen entregar els seus nadons i posar-se a parir i a guanyar diners, o a no guanyar-ne, o a fer-ho altruistament, o a fer-ho per la meva germana o per la meva cunyada. És perquè hi ha una pila de gent que vol tenir fills i que no pot tenir-ne, i que pensa que pot fer-ho a costa dels drets d'un altre. I ho podem dir de qualsevol manera. Podem dir gestació subrogada, podem dir-li dona gestant, però és una mare que t'entrega el seu fill, i és igual que els òvuls no siguin d'ella. Aquesta dona ha tingut durant 9 mesos el fill a dins. Parir un fill, fins on jo sé, se'n diu mare. Podem canviar-li el nom, si volem, però és que continuarà sent el mateix.
Se'n diu mare, la Constitució espanyola et converteix en mare a parir, a altres països no. O sigui, no fem la norma el que és aquí vigent. O sigui, a Espanya ser pare et converteix l'esperma, a ser mare parir, ho diu la Constitució. Mm-hmm. Però a Estats Units no, a Ucraïna no, a Anglaterra tampoc. Hi ha molts països que és legal aquesta pràctica, i la OMS ho reconeix com una tècnica de reproducció assistida, i el concepte correcte és gestació subrogada. Tot l'altre, la OMS no ho reconeix, cap altra paraula. O sigui, això és una tècnica de reproducció assistida reconeguda per la OMS.
Però és que si estem... És que clar, si estem parlant de que la Constitució aquí et converteix en mare quan pareixes i et converteix en pare quan dones el teu esperma, si ens posem a mirar textos legals, també podem veure que no hi ha cap marc legal de cap país del món que digui que ser pare és un dret, o que digui que ser mare és un dret. I és el que deia el Joan Julivert, estem parlant de desitjos i els estem confonent amb drets.
Si el meu desig coincideix amb el d'una altra dona que em vol ajudar, qui són els altres per jutjar que aquesta dona no està capacitada per fer-ho?
És que jo no estic jutjant que no estigui capacitada per fer-ho, sinó que estem parlant de desitjos individuals i de situacions individuals, no? Jo vull tenir un nadó, hi ha una mare gestant que vol ajudar-me a tenir-lo, i de decisions individuals intentem resoldre un problema col·lectiu, és un problema social, ho hem de resoldre entre tots, això.
D'acord, sí, i tant, i s'ha de regular, i s'ha de regular molt bé, s'ha de fer molt bé. O sigui, el que ha passat a Badajoz, això és una aberració. Les coses s'han de fer bé, han d'estar molt ben regulades, tant a nivell mèdic com a nivell legal, i s'ha de fer tot molt bé. Amb això estic completament d'acord. Això no es pot fer malament, perquè hi ha adults al pal mig i sobretot menors. Sí, però... és importantíssim que estigui ben fet.
Sí, 4 minuts i les 10, em permets uns minuts més, eh?
Sí, sí, tant.
Va, moltes gràcies, que donen a la publicitat. Una notícia d'última hora que acaba d'avançar en Quico Sallés al món.cat. Laura Borràs ha estat condemnada a 4 anys de presó, però amb petició d'indult per rebaixar la pena a 2 anys. Una petició que planteja directament la Sala Civil i Penal del TSJ perquè es pugui suspendre i no hagi d'ingressar en cap centre penitenciari. La condemna també inclou pena d'inhabilitació. Segons fonts judicials, segons en Quico Sallés, segons el món.cat, la sentència també incorpora un vot particular de la magistrada del tribunal que ha jutjat Borràs, Maria Jesús Manzano, que creu que els fets només mereixen pena d'inhabilitació i no pena de presó. Els magistrats consideren que Laura Borràs va incórrer en un delicte de prevaricació en otorgar aquest famós informàtic ja Isaías Herrero els 18 contractes per la posada en marxa i manteniment dels webs dels anys literaris de promoció de la institució de les lletres. Però el tribunal també considera que la pena és excessiva i d'aquí que demani un indult de rebaixa de pena. És previst que la presidenta Borràs faci aquesta declaració a la 1 del migdia. La fiscalia, recordem que demanava per Laura Borràs 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació, així com 144 euros de multa. Repeteixo, però, que segons informes, una notícia que avança al món.cat, Laura Borràs, condemnada a 4 anys de presó, però amb petició d'indult, això vol dir que no entrarà a la presó, o sigui, la notícia, si es confirma aquesta informació del Quico Sallés, no entrarà a la presó Laura Borràs, perquè hi ha una petició d'indult per al propi TSJ, però sí que hi haurà una inhabilitació per la Laura Borràs, que, segons aquests fets, hauria de deixar de ser, ara ja sí, presidenta del Parlament de Catalunya, però podria continuar com a presidenta de Junts per Catalunya. D'això en parlarem d'aquí a uns moments, perquè segur que tenim ganes tots plegats de parlar-ne. És raro que el tribunal...
Home, sí, no entenc per què aleshores no fa una condemna més
benèvola. És raríssim.
Que condemna demana un indult, no ho he vist mai, això. Però, en fi, ho parlem d'aquí a uns moments, sisplau.
RAC 1.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Mercat del Ram. Un ramat de mercats. Diverteix-te, viu la cultura i les tradicions, cultiva relacions, impulsa el teu negoci, gaudeix de la música i la gastronomia. Mercat del Ram de Vic, del 31 de març al 2 d'abril. Ja saps quin és el teu mercat? Troba'l a vicfires.cat. La...
Marxem per sempre. Adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins...